A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia i benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte, 27 de juny, duim uns dies d'intensa calor, de molta basca, i això és preocupant per la nostra salut. Evidentment, especialment per als infants, la gent gran i els malalts immunodeprimits o malalties cròniques. Si el termòmetre supera els 35 o fins i tot els 40 graus, com està succeint aquesta setmana, i tornarà segur a passar durant l'estiu, que acaba d'arrencar, molta precaució. Li demanarem en uns instants al doctor Jaume Orfila, que és clínic del Servei de Medicina Interna de Son Espases, i tractarem també de conversar amb altres professionals sanitaris que aporten el seu punt de vista sobre l'onada de calor. Per exemple, a nivell de nutrició, que hem de consumir, ja siguin aliments o begudes per hidratar-nos, o una geriatra ens dirà que anem molt alerta en la gent gran. Avui, per tant, tema estrella, alerta en l'onada de calor i en les que vendran, com dèiem, al llarg de l'estiu per no afectar-nos a la nostra salut. L'altre gran tema del programa d'avui serà l'aliança i els vincles entre l'arquitectura i la medicina, perquè arquitectes i metges poden fer molt perquè els espais on passam el 90% del nostre temps, on són les cases, el lloc de feina o les escoles, siguin dissenyades pensant en la salut pel que fa a materials, llum o ventilació. Ens acompanyen als estudis d'IBT Ràdio el doctor Carles Recasens, psiquiatre i el president del Col·legi de Metges, a més de Bernat Nadal, degà del Col·legi d'Arquitectes. Són alguns dels temes en portada, així que ja no perdem ni un instant. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Arrencant la primera part del programa en l'informatiu sanitari de la setmana, ha estat notícia aquests dies que estem immersos en plena onada de calor. Com ens han contat perfectament els companys de meteorologia d'IB3, han superat els 35 graus aquests dies i en algun punt durant l'estiu superarem segur els 40. La primera onada de calor ha arribat just a l'inici de l'estiu, ben prest, i això ens preocupa perquè ens pot afectar patint un cop de calor. L'any passat moriren 25 persones a Espanya relacionades directament amb el cop de calor i, per exemple, el SAMU 061 va arribar a fer arreu de les illes 300 intervencions per cop de calor, enviant una ambulància per estabilitzar les persones implicades. Per això dedicarem la primera part del programa a prevenir, a donar un missatge de servei públic dels perills del termòmetre. En aquest sentit, conversàvem ara amb el prestigiós doctor Jaume Orfila, que és clínic de Medicina Interna de Son Espases. Molt bon dia, doctor, com està?
Molt bon dia, Carles, molt bé.
A veure, doctor Orfila, què entenem per cop de calor?
Pues el cop de calor no deixa de ser una forma d'establir la influència de les temperatures amb la salut relativament moderna. És quan concatenem 5 dies de calor extrem, amb mínim 3 dies de temperatures que hagin augmentat d'una forma molt brusca en molt poc temps, i que entorns especialment urbans generen, com que hi ha un efecte forn, doncs, moltes malalties que fins ara no havien, o formes de malaltir que fins ara no li havien donat molta importància.
Mm-hmm. Sempre els metges fan el simil amb el termostat del cotxe que ens regula. Què passa al nostre organisme, doctor, quan se satura per cop de calor?
Bueno, l'organisme nostre funciona de meravella i és una màquina perfecta, però ho ha de fer a 36 graus. Tot l'altre li resulta, li genera problemes, no? Per quan ens posàvem en febre alta, activant tots els mecanismes per poder ajudar en el cos d'una forma selectiva, molt, amb molt poc temps i molt concentrada, a despistar gèrmens. Però si no estem a 36 graus, aquest organisme no funciona. I l'augment de temperatura li és especialment inhòspit per mantenir totes les funcions orgàniques de l'organisme, tant cerebrals com cardíaques, com renals, com musculars, com inclús mentals.
Mm-hmm. Quins són els principals símptomes de cop de calor? Què ens ha de fer sospitar, doctor?
La manifestació més greu de l'onada de calor ve donada per el que és el cop de calor. El cop de calor és una forma brusca de no control de la temperatura basal a persones que han tingut un increment molt intens del seu metabolisme o han estat exposats d'una forma molt intensa a temperatures molt altes. El cop de calor és un event de salut o de malaltia no molt freqüent, però molt greu. El que passa és que, a més, en aquest entorn de dies i dies de calor concatenats, la terra no s'acaba de baixar les temperatures i això fa que s'emmalalteixin, que se descompensin persones més febles, més fràgils, especialment en els les edats límits de la vida, els nens i les persones majors i que tenen malalties cròniques. Crec que per la forma d'entendre la manera que el cos és intolerant als canvis de temperatura és el que li passa a un nen o un al·lot quan està dins d'un cotxe tancat. En molt poques hores es pot morir. Això fa que, si no mantenim d'una homeostasi, és un equilibri molt important en les nostres temperatures corporals, l'organisme és especialment feble i sofreix d'una forma greu.
I encara que sigui sentit comú, què hem de fer si us sospitam? Beure molta aigua, posar-nos l'ombra per intentar covar-nos? Què és la primera cosa que hem de fer? Cridar l'ambulància si és una persona gran, com ha dit vostè?
Doncs és tan de sentit comú com que els nostres pares, els nostres avis ho tenien molt clar i en els entorns agrícoles i ja s'organitzaven molt bé i no s'exposaven en el sol en els moments més crítics de l'hora del dia, no? A les 12, fins a les 12, fins a les 5, que intentaven sempre estar a sombres, a beure molt d'aigua, hidratar-se, perquè l'hidratació és una forma que té l'organisme d'eliminar la quantitat de temperatura amb excés. Si una persona no està deshidratada, està suficientment hidratat, beu suficient aigua, la facilitat d'eliminar temperatura del nostre cos ho té relativament fàcil. Quan fallen aquests dos mecanismes és quan malalties cròniques s'aguditzen.
Quines conseqüències pot tenir un cop de calor? Han dit abans, la mort, no volen ser alarmistes, però sí que se pot arribar a morir una persona per cop de calor, doctor?
No, el cop de calor és molt greu, perquè són temperatures de 39-40, allà on l'organisme fa un fall multiorgànic. Quan és un cop de calor en termes mèdics estrictes, la mortalitat és molt alta. Se produeix una rhabdomiòlisis, tota la musculatura se romp, fa una insuficiència renal, no funciona el cervell, té dificultats per funcionar el cos. Cop de calor és realment una entitat molt sèria. I com podíem pensar en aquest cas que passa a persones majors o nits, no? Doncs el cop de calor passa a persones joves que fan o estan des del punt de vista laboral o deportiu o senzillament per imprevisió, per falta de prevenció, estan exposats a temperatures molt altes d'una forma no controlada, infravalorant les capacitats que té les lliures d'aquestes temperatures extremes.
I de moltíssimes gràcies, doctor Jaume Orfila, que a Clínica de Medicina Interna són espases per aquesta conversa de ràdio. Confiem que la gent tingui sentit comú i pugui prevenir el cop de calor. Moltes gràcies, com sempre, per atendre'ns i fins un altre, doctor.
Fins un altre a vostès i salut, Carles.
Seguim, perquè com explica el doctor Jaume Orfila, la gent gran és molt susceptible de patir un cop de calor, per això volen seguir ampliant, també especialistes, la importància de prevenir el cop de calor i les seves conseqüències per a la nostra salut. Just aquests dies, que insistim, Balears pateix una onada de calor. En aquest sentit, saludam a l'especialista en geriatria de l'Hospital Sant Joan de Déu a Palma, la doctora Maria Fuster. Molt bon dia, doctora Fuster, gràcies per atendre el nostre programa. Com està?
Què tal? Bon dia.
A veure.
Gràcies per convidar-nos.
Quines recomanacions donaria per a la gent gran per evitar un cop de calor?
Pues miri, sobretot, bueno, evitar sortir a les hores de més calor. Bueno, en la mesura de lo possible, tenir la casa lo més condicionada possible. Si disposam de dispositius com aire condicionats, ventiladors, i si no tenir durant això el dia, quan pega més el sol, les persianes posades. I deixar, per exemple, sobretot per a les persones més vulnerables, a lo millor una habitació més refrescada, com un tipus oasis de més fred allà. Sobretot, oferir-los aigua durant el dia, sobretot, o sigui, tot i així no tinguin set, perquè sabem que les persones grans perden aquesta sensació de set i capacitat de beure aigua. Llavors, es tractar de cada dues horetes oferir-los líquids, ja no només aigua, sinó altres begudes com a sucs, fruites, gelatines, etc. Sobretot durant el dia i més de cap vespre, no tant a la nit, per evitar pues, que s'aixequin a orinar i de més. I bueno, després igual, si prenen sobretot medicacions com diürètics o antihipertensius, que acudesquin en els seus centres de salut, perquè tal vegada ara en aquestes èpoques se poden suspendre de forma momentània, això sí, baix el criteri del seu metge de capçalera o els seus especialistes, perquè a lo millor això són fàrmacs que durant aquesta temporada podem mirar de si cal o no.
I què poden fer si veiem que una persona gran està patint un cap de calor? Tot d'una, cridar l'1-2?
Sí, seria per dur a un centre sanitari urgentment, perquè és això, com dic, ja si una persona gran que ja, diguéssim, viu amb aquesta... diguéssim que ja no consumeixen tanta d'aigua com deurien, ja pateixen escot de calor, clar, pot ser molt greu, i han de trucar tot d'una, sí.
Això ho diuen molts els geriatres. Sembla que amb els anys ens oblidem de beure aigua, i si no ho recordam i no oferim a una persona que tinguem el nostre cura a prop de gent gran, no beuen, no?
Exactament, és com de forma normal, natural, fisiològica, que el sensor, diguéssim, a nivell cerebral que ens avisa de que hem de beure aigua, que, diguéssim, quan perd aquesta sensació, no? Aquest estímul. Llavors és algo a tenir present, i sempre, pues, això, si no des de fora, o ells mateixos, la gent que està cognitivament bé i no té un deteriorament cognitiu o una demència, pues que vagin amb la botelleta i ells mateixos se vagin recordant que han de beure aigua.
També la roba més lleugera possible, imagina, i com és normal per sentir comú, les hores centrals del dia no sortir de casa millor.
Exactament, sí.
Perfecte, Ida, moltíssimes gràcies per aportar els seus coneixements. Gràcies com a especialista en geriatria de l'Hospital Sant Joan de Déu, doctora Maria Fuster, per atendre Vida Saludable, i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Més especialistes que ens ajudin a difondre com alertar-nos, com prevenir un cop de calor i, sobretot, com actuar-hi. Saludem ara el doctorand Pablo Estebala, especialista en nutrició i dietètica i docent de l'Escola Universitària d'EMA, que a més hem de dir que està enllestint ja el seu doctorat i aviat ja serà doctor en nutrició. Com està? Benvingut al nostre programa.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado.
A veure, què podem menjar per prevenir un cop de calor? Fruita, verdura... Tothom té en ment la síndria i el meló, però qualque cosa més, Pablo?
Bueno, pues básicamente lo que has dicho, lo más importante es tomar aquellos alimentos que tengan más cantidad de agua, y en estas fechas pues la fruta es una gran aliada. Además estamos en verano y tenemos una cantidad de verduras y de frutas bastante amplia, y nos va a ayudar sobre todo eso, a mantenernos frescos y mantenernos hidratados.
Pablo, si tothom diu que la síndria és el 90-80% d'aigua i el meló també, vol dir que si menjar molta fruita és substitutiva de l'aigua, o vostè recomana per hidratar-se bé també combinar-ho amb aigua natural?
Bueno, no és que sigui un substitutivo com tal, sinó que ens va aportar un aporte extra de aigua, per lo tanto... ingesta de aigua, per lo tanto no és un substitutivo, però sí que ens va ajudar en bona mesura.
Quan, ara que s'ha posat molt de moda, Pablo, això d'aigua amb gas, això ja és un refresc, no hidrata, sí...
Puede hidratar perfectamente, aunque lleve gas. Es cierto que a algunas personas a lo mejor les puede sentar un poco mal, les puede producir cierto ardor, pero es verdad que el agua con gas, cuando salimos, por ejemplo, a tomar algo, pues es un aliado bastante bueno y se puede tomar perfectamente.
¿Es más calórica?
En principio no, si no lleva azúcar. En el caso de que lleve azúcar, pues entonces sí será más calórico, pero un agua con gas normal no seria més calòric que un agua sin gas.
Millor tot en gel, si se pot, o la temperatura no fa falta que sigui molt, molt fresca per hidratar-nos? És més refrescant.
Bueno, aquí depende mucho de cada persona. Es cierto que el agua muy fría, pues es verdad que puede hacernos tomar un poquito menos de agua, pero sí sería recomendable tomar agua a una temperatura más o menos fresca. Por lo tanto, bueno, pues se puede añadir algún hielito para mantener el agua más o menos fría, però tampoc passar-nos i que esté completament helada.
Perquè a vegades ens prenem un poquet de gelat tan fred que com que se mos pugui el cervell i fa molest i tot, no?
Efectivamente, al final el cerebro pues nota ese frío y entonces no, tenemos esa sensación a nivel cerebral de como que nos duele el cerebro de lo frío que está, entonces debemos evitar esa sensación.
I ja que deixaran dels gelats i ja que en deixaran una geriatra, per la gent gran del gelat, que a més té un poquet de glucosa, si estan patint un cop de calor, si tenen molta calor, els pot activar entre la temperatura refrescant del gelat pròpiament i el sucre que tinguin, sempre i quan, evidentment, no siguin diabètics?
Sí, bueno, nos pueden ayudar un poco pues, a mantenernos fríos, a regular la temperatura, es cierto que algunos helados, pues entre que tienen azúcar, etcétera, pues no sería la mejor opción. Pero bueno, estando en verano, de vez en cuando si nos apetece un helado, pues sí nos puede ayudar a mantener la temperatura.
Pablo, les begudes isotòniques, sobretot per aquesta gent que fa tant d'esport, van bé, són un mite, no són necessàries. Si hem de fer esport, si morduim aigua, és suficient?
Bueno, esto ya depende mucho del tipo de ejercicio que se haga, también lo que sube la persona, y en general es cierto que nos ayudan a mantenernos hidratados, sobre todo en situaciones como en verano que sudamos más de lo normal, y en estos casos sí nos pueden ayudar a mantener unos niveles de glucosa en sangre correctos para que nos dé esa energía y además nos ayuden a hidratarnos, ya que tienen cierta cantidad de electrolitos, que estos electrolitos son los que nos ayudan a hidratar-nos correctament quan ingerim líquids.
Si sempre se repeteix per part dels professionals sanitaris la recomanació de beure 2 litres d'aigua durant tot l'any, en estiu és normal que beguem, no diré 3, però un poc més, sí, no?
Sí, totalment. Al final és una recomanació general, la de 2 litros, perquè bueno, cada persona és diferent i algunes persones necessitaran un poquito més, un poquito menos, però sí és cert que en verano, al estar sudando més i necessitar de una regulación extra de nuestro calor corporal, pues el cuerpo nos pide beber más agua. Entonces es completamente normal.
Moltes gràcies al doctorant Pablo Estevala, especialista en nutrició i dietètica i també docent de l'Escola Universitària d'EMA, per aquesta conversa. Confiem que la gent segueixi els seus consells. Gràcies, com sempre, per atendre Vida Saludable. I fins una altra, Pablo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Sempre al nostre programa fomentam i posam en valor el paper dels veterinaris com a professionals sanitaris que són. I a una comunitat com la nostra, on tenim gairebé, atenció, 500.000 de mascotes, entre cans i moixos, és important també pensar en elles, en aquestes mascotes, quan hi ha una onada de calor. En aquest sentit, volem recordar que a les llars de les Balears hi ha més cans que nadons o nins, per l'interès que genera, ja que hi ha prop de 500.000 animals de mascotes del nostre domicili. Volem saludar ara a Juan Guerrero i es manescal a Marratxí. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, buenos días, Carlos.
A veure, Juan, les mascotes també pateixen els cors de calor, no és vera?
Sí, sí, y además a veces incluso es más fácil que tengan un estrés térmico, ya que ellos no pueden sudar. El calor que generan lo disipan jadeando. Entonces es una forma un poco menos efectiva que el sudor.
Unes mascotes ho passen pitjor que unes altres, els que han de pellar, sí. Els més grossos, no?
Sí, 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 sin lugar a duda. A ver, sobre todo los que llamamos braquicéfalos, que son perritos con el morro muy, muy corto, como el bulldog francés, los carlinos, estos tienen unas vías respiratorias muy estrechas y, claro, al intentar disipar calor por jadeo, pues lo tienen bastante más complicado, sufren más. Luego los perros negros, pues si están al sol, pues pasan más calor. O sea, sí,
y los huskies y alaskas que son de la neu, pitjor.
Claro. Son animales que están preparados para estar a menos 40 grados. Imagínate, aquí pues lo pasan regular. Sí, sí.
Juan, imaginant que aquell que té un animal exòtic com una serp, un camaleó, no ho passa tan malament perquè estan fets d'una altra pasta i aguanten millor la temperatura, no?
Sí, y bueno, y porque suelen estar en terrarios donde es importante, pues esto generalmente los cuidadores pues intentan darle las condiciones óptimas de temperatura, humedad, para que vayan pues viviendo lo mejor posible, ¿no?
Quins consells donaria per mantenir fresca la nostra mascota sempre que tinguin aigua, com és lògic, a l'ombra, evidentment? I hi ha una cosa que sempre se diu, que és tocar-li el nas, a veure si el té humit. És correcte?
No es correcto. Es más un mito.
Mito,
sí. Sí, seguro, porque además la nariz va a depender un poquito de las condiciones de ambientales, ¿vale? Para saber si hay fiebre, lo mejor suele ser un termómetro en el culete, que es lo que nos da una lectura más exacta, ¿vale? Y bueno, los consejos es un poco lo que has dicho, agua fresca y limpia todos los días, desde luego, y sobre todo, pues, al igual que en las personas, evitar ejercicios en las horas de máximo calor, de 12 a 7 o así, o no forzar, si tiene que salir, pues que salga pipí y caca y para casa, no forzarlo a jugar con pelotas y tal a estas horas, porque,
sí, porque es natura,
son peligrosas.
¿Eh? ¿Segueix, no?
No. Ellos aguantan lo que le echen. Sí, sí. No son capaces de decir, buf, hace mucho calor, debería, entonces debería de estar más tranquilo como nosotros, que deberíamos en estas horas, pues no. Sobretot, claro.
Juan, un dia vaig veure a xarxes socials un influencer que el seu ca, crec que era un pastor alemany, tenia un cot de calor i tot d'una amb una manguera el va regar i no li va anar bé. No sé si això és correcte, la informació que no estava contrastada. Què hem de fer si sospitam, arribem a casa nostra i per lo que sigui el nostre ca creiem que té un cot de calor? Què és el primer que hem de fer, bueno, a part de dur el de veterinari, supos, però ha de ser ràpid.
Claro, hay cosas que podemos hacer en casa, ¿no? Lo primero sería un poco identificar el golpe, ¿no? Veremos a un perro pues que jadea muchísimo, que se le cae mucha la baba, tiene una hipersalivación, a veces incluso están incoordinados, intentan caminar o obnubilados, no están como en este mundo, están así un poquillo despistados. Y sobre todo también deberíamos levantar un poco el belfo, lo que es el labio, y ahí veremos que en vez de rosado hay una congestión, ¿vale? Hay un rojo ladrillo que nos está indicando que estas cosas, que estamos ante un golpe de calor. También la temperatura, lo que hemos dicho antes, en el culete por encima de 40 grados, y bueno, luego ya si la cosa avanza, pues puede venir el colapso, las convulsiones, y lo que es seguro es que sí podemos hacer cosas, podemos pues tirar una toalla, regarlos, intentar bajar la temperatura, una toalla mojada por encima, tampoco agua helada, pero sí intentar bajar esa temperatura y correr a buscar ayuda veterinaria, ¿vale? Uh-huh. Porque hay procesos que pueden haber ocurrido y que no los vemos a simple vista, pero que luego viene. Uh-huh. Por eso igual no le fue bien esto, ¿no? Le logró regular la temperatura, pero ya había un daño en ese animal que necesitaba atención veterinaria, claro.
Juan, si veiem un ca que qualsevol persona irresponsable ha deixat el cotxe en les finestres aturades, està moguent, està, com ha dit tu, vostra paraula, respirant molt fort, han de cridar la policia, o si són minuts importants, rompe directament el vidre, ja sigui, he dit un cap, però podria ser per una persona, evidentment, perquè és molt perillós.
Sí, sí, sin ninguna duda. Llamar a la policia, o incluso si vemos el animal que está... Porque fácilmente pasamos de un estrés térmico a un golpe de calor. Y una vez que empiezan esos procesos, ya todo corre mucho, ¿eh? Corre mucho porque la sangre es espesa. Claro, la sangre es espesa, hay edema cerebral, fallo hepático, un fallo multiorgánico. Entonces, claro, hay que sacarlo de esa situación lo antes posible, sin ninguna duda.
Idò, moltes gràcies, Juan Guerrero, Manescal, a Marratxí. Gràcies, confiem que els nostres gens tinguin ben cura de les seves mascotes en aquests dies de molta calor, que ja tindran segur durant l'estiu, també unes altres onades de calor, i hem de ser molt prudents amb nostres mascotes, que també ho passen molt pillo amb la temperatura alta. Gràcies, Juan, i fins una altra.
Vinga, moltes gràcies, Carlos. Un abrazo.
Fem ara una petita pausa. En uns instants tindrem aquí a dos presidents de col·legis institucionals, el de metges i el d'arquitectes, Carles Requesens i també Bernat Nadal, perquè els metges i els arquitectes fan una aliança per una arquitectura saludable, construir espais pensant en la salut. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és Dial. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Vida saludable. IB3 Ràdio.
Avui Vida Saludable vol posar en valor la importància de vincular arquitectura i salut, de pensar a l'hora de construir un espai, ja sigui un lloc de feina, una escola o un habitatge on viure-hi, pensant en la salut de les persones. L'arquitectura moderna cada pic pensa més en el temps que passarem i que conviurem en el dia a dia a l'hora d'iniciar les construccions. Es té cura del disseny, dels materials, de la lluminositat, de la ventilació, perquè és una evidència que, com que passam en aquests espais tant de temps, ens afectarà la nostra salut mental i també física. En aquest sentit, fa unes setmanes se celebraren les segones jornades d'Arquitectura Saludable Balears, organitzades de forma conjunta pel Col·legi Oficial de Metges i el Col·legi Oficial d'Arquitectes. Es consolida així una aliança estratègica pionera que situa el disseny urbà i residencial com una eina clau de prevenció i de salut pública. Hem d'entendre que els éssers humans passam el 90% de la nostra vida en aquests espais interiors i aquesta trobada multidisciplinària va reunir metges i arquitectes amb l'objectiu de transformar els entorns habitats per cuidar directament de les persones. Saludant ja el doctor Carles Requesens, psiquiatre i president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Com està, doctor?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per estar avui amb nosaltres aquí al programa a IB de Ràdio. També volem saludar a Bernat Nadal, ell és el degà del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears. Com està?
Bon dia, moltes gràcies, bé.
A veure, pregunta per a tots dos. D'on va sorgir la idea d'aquesta aliança? S'ha de plantejar el disseny de ciutats i espais interiors que actuïn com un motor de salut col·lectiva?
Pues mira, la veritat és que podríem dir, probablement, donar una resposta que fos més oficial i més maca, però va ser fruit, com moltes coses, de la casualitat i de que va haver-hi un feeling, va haver-hi una sintonia total i absoluta. És veritat que en Bernat i jo pues, no mos coneixíem antes, però va ser, pues, bueno, vam fer tilín, no? I de sobte pues, metges i arquitectes van començar a parlar el mateix idioma, el mateix llenguatge, i va ser com molt gratificant i molt fàcil.
Bernat?
Bé, exactament el que diu en Carles. I, a més, tenim una particularitat que ningú, supos que ningú ho hi ha posat damunt la taula, i és que les nostres professions, en els centres de la nostra professió, hi ha les persones. I aquestes persones, principalment, és el que ens mou a intentar millorar tant en el seu camp com en el nostre. I el que deies tu, que aquest 90% del nostre temps passa dins edificis construïts o ciutats o entorns construïts, bàsicament, en el final, han de preveure ment que ens acaba afectant la nostra salut, el nostre estat d'ànim i inclús a les nostres relacions socials.
No sé si tots dos, quan estudiàveu la carrera fa uns anys, pensàveu algun dia demanaré un metge opinió o demanaré opinió un arquitecte i no sé, intentarem aglutinar coneixements. És guapo.
La veritat és que no només és guapo, sinó que
útil.
És innovador i és inesperat. No? Vull dir, efectivament, vull dir, quan estudiava la carrera és veritat que hi havia l'assignatura de prevenció de salut pública, però és algo molt allunyat, un es centra molt en malaltia i molt dirigit en el cos, no? Pensar que a dia d'avui estaríem parlant amb arquitectes, estaríem parlant i plantejant pues, amb el degà dels arquitectes aquí de Balears, pues, la veritat és que un per poder-ho fer ha de tenir una amplitud de mires de lo que és la salut, de lo que és la persona, per tal de veure que aquesta col·laboració és imprescindible.
Senyor Degà, efectivament, ho ha dit vostè, el 90% del nostre temps és un espai tancat. Ara s'ha passat molt de moda intentar fer esport a l'aire lliure, però si no anem a peu caminant a la feina, el 90% tancats.
Sí, bàsicament tancats o inclús passejant per la ciutat. És a dir, que al final també és un entorn construït, és un paisatge urbà que ens acaba afectant. És a dir, si pensam una mica en carrers on estan atiborrats de senyals, de senyalètica i de més, és molt diferent de tenir un espai molt més tranquil on les façanes estan ordenades, no hi ha cap lletrero lluminós que mos crida l'atenció. És a dir, al final trobar aquesta calma interna que mos permeti passejar i disfrutar en calma de l'entorn que tenim.
Es veuen els metges i els arquitectes en uns anys, després d'aquesta idea tan brillant i innovadora, poder seure una taula amb un batle d'una ciutat important, amb un consell d'habitatge, a veure quin model de ciutat volem, quan s'hagin de fer grans promocions d'habitatge, per exemple, pensant sempre en la salut?
Sens dubte, és algo que metges i arquitectes, arquitectes i metges, ja hem donat aquesta passa, ja mos vam reunir de fa estona amb el batle d'aquí de Palma, que també coincideix o es dona la sintonia de que és arquitecte, amb la qual li vam plantejar que amb dos col·legis començàvem a caminar plegats i que volíem aquesta línia directa amb la Batllia de Palma per tal de proposar, de fer propostes que siguin de futur, que siguin saludables, que pensem aquestes ciutats, no? Com moltes vegades en Bernat diu, que les ciutats que estiguin pensades per al ciutadà, no per als cotxes, no per les vendes, sinó per donar resposta a lo que necessita i a la realitat dels ciutadans.
Efectivament, Bernat, si hi ha algú susceptible és el batlle, que és arquitecte, no? A l'hora de fer habitatge públic, por a una arquitectura en medicina i en salut.
Bé, és molt important, és a dir, estem en una època on tot és molt, està molt especialitzat, el coneixement està molt especialitzat, i al final són com compartiments estancs. I això és una errada. És a dir, jo a partir d'una anècdota que van contar quan estudiava, que deia que, bueno, que els ultrasons, per tractar el tema de les pedres de ronyons, van néixer d'una conversa entre un pilot de caça de guerra i un metge. I el pilot li comentava al metge, escolta, jo quan passo la barrera de so, les pedres al meu voltant exploten. I a partir d'aquí se varen contactar amb un enginyer i varen començar a parlar i varen crear aquestes màquines que, bueno, pues, la gent que té tant de pedres, pues, ho agraeix. Aleshores, amb aquest esperit, no, de compartir coneixements i compartir experiències, crec que la solució serà molt millor que si cadascú se queda dins el seu compartiment estanc.
Que interessant, lo de les pedres. A veure, senyor Nadal, durant les sessions es va debatre intensament sobre la necessitat de reduir els factors de risc associats als edificis tancats mitjançant la millora de qualitat d'aire, l'optimització del confort tèrmic i l'aprofitament de la llum natural. Tot això és important, no?
És importantíssim, i en Carles ho podrà explicar millor que jo. La qualitat d'aire, en el final, la quantitat d'oxigen i la puresa de l'aire afecten directament a la capacitat cognitiva, és a dir, en el rendiment, i també a l'estat d'ànim. La llum, sobretot molt important, és l'estat d'ànim. Si nosaltres no rebem llum solar diària d'una manera controlada, no una exposició exagerada, ens millora bueno, a nivells de... No sé que encara ens podrà explicar millor, que ens fa estar de millor humor i més predisposats a encarar el dia a dia. I després els materials són importantíssims, que siguin confortables, que no siguin freds, els colors, les textures, tot això acaba influint en com nosaltres ens trobem i, en el final, com ens connectem, ens relacionem amb la resta.
Doctor, què sents?
La veritat és que fer esment i parar esment en tots aquests aspectes, que si això ho contéssim a les nostres predines, doncs mos dirien, no?, mos mirarien amb una cara de dir, bueno, però no esteu descobrint res, no? Però avui en dia que tot, a tot li donem aquesta evidència científica, no?, aquest raonament, i el demostrar com certs aspectes que mos en revolten, que estan presents en la nostra vida quotidiana, mos poden influir, mos poden afectar d'una forma directa o mos poden cuidar, no? Que jo crec que aquesta és la passa diferencial, de dir, el nostre entorn no només mos hem de protegir d'un entorn que sigui tòxic o dolent, sinó que hem de veure el nostre entorn com quelcom que mos pot cuidar, no? I aquesta és una miqueta el que els científics, els experts, estem demostrant aquestes evidències que els nostres predins ja les sabien i les tenien ben clares, doncs avui en dia els grans experts doncs estem posant, no, aquesta evidència damunt de la taula.
Clar, perquè el sol, la llum, activa el nostre nivell de dopamina, això està demostrat.
Efectivament, el sol és un dels nostres reguladors principals del nostre ritme circadià. Per això hi ha una de les coses, per exemple, un dels consells que dono a la consulta és que el que primer ha de fer una persona quan es desperta és intentar donar-se aquest petit bany de sol, ja sigui en una finestra, ja sigui en una terrassa, ja sigui allà on sigui, no? Permetre que hi hagi aquesta exposició a la llum solar per tal de recalibrar la nostra biologia i per tal de que podem afrontar el nostre dia a dia d'una forma lo més sana i lo més plàcida possible.
I si a nivell de poder adquisitiu un se pot permetre o heretat, por a sortir o veure la mà, això sí que és una sensació anímica de llibertat, no?
Sí, a l'impacte de lo que entra per als nostres ulls, no? Ho deia en Bernat, no és lo mateix, pues, un impacte de lluminositat, d'un fluorescent o d'una imatge que sigui agressiva, que a l'impacte d'una imatge que és tan plàcida i que és tan relaxant per als colors de la imatge, per el renou de lo que és aquesta escena. No? Hem d'intentar o hem de veure que exposar-te en aquests entorns que són plàcids, que són agradables, té un impacte directe en la nostra salut i en el nostre en com ens sentim.
Perquè, Bernat, l'arquitectura moderna intentarà evitar
aquestes façanes antigues que sol·licites una finca ben davant, no? La gent vol un poquet d'amplitud quan mira, no? Un poquet de relaxació, no?
Sí, però això al final estan condicionats per l'entorn en què ens trobem, és a dir, els solats són els que són, l'ubicació que tenen, el que tenen...
Estan molt limitats.
I l'orientació que tenen, el que tenen. A partir d'aquí, els arquitectes començam a fer feina i intentam aprofitar al màxim les coses bones que pugui tenir aquest entorn i minimitzar les dolentes, cercant l'ubicació de les peces dins la casa de tal manera que se puguin aprofitar pues, aquestes històries, no? Ventilació creuada, bona exposició solar i empleant uns materials que al final ens donin aquesta sensació de confort. És a dir, al final, els arquitectes el que dèiem és que la bona arquitectura és aquella que desapareix. És a dir, quan estem a casa nostra, no ens en recordem que estem dins d'una casa, estem a casa nostra. I mirem per la finestra, ens agrada mirar per la finestra i creant records. Tots aquests records no anem a pensar en qui ha fet la casa, però si aquests records se generen i són bons i són positius, que també ajuden a tenir un creixement personal sa, en el final haurem fet bé les coses.
Què té el balcó o la terrassa quan un arriba cansat, que si surt i, no sé, se tomba 10 minuts, com que té un benestar emocional directe?
Sobretot té amplitud, no? Per això quan les persones, quan estan en una situació d'estrès, quan estan, com dic jo, a la consulta, emboirats, no? El que un cerca és aquesta amplitud, cerca la naturalesa, cerca l'horitzó. Per això la gent doncs, mira cap a la finestra, mira des del balcó, no? Aquesta no diria aquesta mirada cap a l'infinit, no? Però sobretot no trobar-te aquest obstacle de lo que seria una paret, no? O un renou fort, no? La gent el que busca són aquests estímuls que siguin molt més plans, molt més lleugers, no? I per això la gent busca la terrassa.
Senyor Nadal, durant aquestes segones jornades d'arquitectura saludable, durant les sessions, es va debatre intensament també sobre les escoles, en aquest sentit que se pot fer als col·legis, l'acústica, la il·luminació, tot això pot arribar a millorar el rendiment acadèmic i el nen està més còmode.
Clar, sí, incideix directament damunt el seu desenvolupament personal. És a dir, si nosaltres estem en una escola on, per exemple, el soroll aeri, és a dir, les reverberacions, constantment ens acaben distraguent. És a dir, hi ha estudis que demostren que si hi ha una sonoritat molt alta, en el final la capacitat de concentració que tenim és molt més baixa i l'estat de neguit que té la persona també és molt més alt. Per tant, més renou du a més trull i més trull du a menys atenció i menys atenció du a una situació dins aula que pot ser més complicada que no dins una aula que, on el renou està controlat, no hi ha reverberació i estan més tranquils i, a més, si mos entra llum solar directa és molt millor perquè no se pot comparar. La llum solar no se pot comparar avui en dia amb cap llum artificial. Mos estem atracant, ja s'estan fent llums que varien de tonalitat en funció de l'hora del dia i de més, però en el final el que necessitem és pues un espai tranquil on, com aquest estudi, no? Podríem estar cridant i no mos alteraríem. Per què? Perquè està ben insonoritzat. Pues aquí és el que han de cercar a les aules, pues, una mica el mateix.
I guai, vostè, la llum natural, en un món de tantes pantalles, que a les escoles ja tenen tabletes, com millor llum natural entri, millor pels ulls, no?
Exactament. I, a més, les tabletes, encara mos ho podrà explicar molt millor, dificulten la capacitat de concentració. Disminueix moltíssim. És a dir, aquesta tendència que tenim a fer scroll, no? De, sí, de passar, sí. i passar, l'únic que fa és que el nostre cervell s'acostuma a no tenir l'atenció més de 15 o 20 segons. Això està estudiat. Hi ha un documental a Netflix que xerra de les xarxes socials, on hi ha antics CEOs de totes aquestes empreses, i expliquen com això està estudiat i està pensat perquè la gent s'enganxi. Per tant, les tabletes, evidentment, han vingut a millorar la nostra vida i a facilitar-nos la vida, però els hem de saber controlar i posar-les en el seu lloc. És a dir, molt millor mirar per la finestra que no mirar el que està fent el veïnat amb una foto que no sabem si és real o si simplement és una pose.
Les escoles se modernitzen. Quan eren petits, no hi havia vegades calefacció, evidentment no hi havia aire condicionat. Cada vegada els nens tenen millor temperatura dins?
Sí, evidentment, és una característica que se cerca, però jo, sincerament, soc de saber escola i tampoc me molestava tenir fred o calor. També t'ubicava una mica...
T'activava
una mica.
Te traia de confort.
Exacte, i te posava una situació que a mi, bueno, pues, troc que no està malament. Crec que també estem pues, vaciant una mica molt en els nostres nins i s'haurien d'aprendre a adaptar una mica a les circumstàncies i aquesta vaciadura segurament du el que diu en Joan i en Carles, que és que els nostres avis ho tenien claríssim. Les cases s'han de ventilar, s'han de protegir en l'estiu del sol, en si venen deixar entrar el sol... han de fer net de tant en quant, han de fer manteniment. En els nostres fills els estan donant tot fet. És com una bombolla, no? On no s'han de preocupar de res. No sé si els estem fent un favor o tot el contrari. És a dir, saber-se adaptar a aquesta resiliència que se xerra sempre també és important a l'hora d'encarar la vida i encarar els reptes que tenim per davant quan creixem.
La Consell d'Educació, quan fas infraestructures noves, crec que és l'IBISEC, demana opinió als arquitectes? És a dir, hi ha una comunicació fluida de veure què poden fer en aquests nous 4 anys o 8 anys a llarg termini?
Bueno, la Conselleria d'Educació respon a polítiques i ara estan molt centrats en fer escoles noves on se millorin aquestes condicions dels alumnes. Sí que qualque vegada hem tingut qualque reunió, però tenim camí per recórrer i amb aquestes jornades que varen fer ja els hem passat el document que se va treure com a conclusions i veurem si també podem col·laborar de qualque manera.
És que l'educació, doctor Recasens, cada vegada està molt vinculada a la salut mental. Els psicòlegs ja han arribat als instituts, vull dir, s'ha de pensar en els espais on hi ha pogut aquestes consultes, aquests espais d'intimitat on els psicòlegs puguin xerrar amb adolescents també.
Sí, la veritat és que sí. El que passa és que si jo sempre dic el mateix, quan un arriba en el psiquiatre, en el psicòleg, ja feim tard, no? Ja està instaurat aquest sofriment. El repte és què és el que està en les meves mans, què és el que puc fer, com puc modificar en aquest cas l'estructura, com puc adaptar l'estructura per tal de protegir, per tal de prevenir, per tal de que l'estructura en si mateixa m'ajudi a cuidar-me, no? O m'acuidi. Aquest jo crec que és el gran repte. Sens dubte que totes les mesures que es posin en marxa per tal d'actuar, per tal de tractar, per tal d'acompanyar, benvingudes siguin. Ara, el repte majúscul és el que mos plantejam arquitectes, metges i metges i arquitectes, que és a dir, què és el que s'ha de modificar, com s'han de dissenyar les noves estructures per tal de que en si mateixes siguin beneficioses per, en aquest cas, els ciutadans o els nins o les famílies.
Senyor Degà, cada pic més gent que té la sort de disposar d'un terreny es preocupa per l'orientació, per la llum, posa a la balança la salut a l'hora de dissenyar la casa? És a dir, sí, jo vull que sigui molt guapa, però vull que sigui útil per la meva salut.
Sí, evidentment, i a més ja comença a haver-hi com una altra tendència, no? Abans eres arquitecte, feies la casa i el client li deia quatre coses. Avui en dia, i també ve arrel de les jornades que varen fer, el més important és saber el client quina necessitat té i com els té. I després nosaltres, amb els nostres coneixements, de saber quina és la millor orientació per cada peça i demés, intentar casar, juntament amb la normativa, que ho acaba de complicar tot, com ha de ser aquest habitatge perquè sigui el millor possible en aquella ubicació i a les necessitats dels clients, que moltes vegades els clients no ho saben o tenen un problema de salut i només en l'arquitectura i posant-se en contacte amb un metge podria modificar segons quines pautes que segurament acabarien afavorint la recuperació d'aquesta persona.
Sí, a vegades una reforma completa te pot millorar molt el teu benestar emocional, no? La teva tranquil·litat.
Sí, sens dubte. És plantejar la reforma per a què faig una reforma. Per modernitzar, està molt bé. Per guanyar metros, està molt bé. Ara, la reforma ha de contemplar, de dir, quines millores puc aplicar a casa meva per tal de fer que a meva no només més sostenible, més, sinó de dir, més saludable. No? I en aquest sentit, per exemple, jo, el nostre amic José Peña, que és pediatre i ell és expert en temes respiratoris i en al·lèrgies, sempre ho diu. Jo cada vegada més demano als meus pacients i als pares de dir com és l'habitació en la que viu o com viu aquest menor d'edat. De dir, bueno, pues, quina il·luminació té, quina ventilació té, quins productes s'utilitzen per tal de fer net, per si s'ha de pintar, si no han pintat les parets, no? O sigui, donar aquest esment o parar esment en tots els materials que s'utilitzen per tal de que aquests ajudin en la salut de les persones.
Senyor Degà, un poc de pedagogia. Quina és la millor orientació? Si poden triar, a nivell de salut i de confort, sud-est, perquè diuen que si és nord és més freda, més humitat per la gent asmàtica, amb problemes respiratoris, quines, si poden triar?
Si poden triar, doncs dependrà de lo que estiguen cercant. És a dir, a una casa és evident que si servaram en zona de dia i zona de nit, la zona de dia, el millor és l'orientació sud pura, on podran controlar millor sobre la incidència del sol, i després la zona de nit, les habitacions, lo ideal és que donin a sud-est-est, per tal de que el sol des de matí ja entri per la finestra i ja mos activi a nosaltres. I la zona d'oest, bueno, doncs posar peces més residuals, perquè aquí l'oest, el ponent, és complicat. Ara bé, si estan xerrant de zones d'estudi o biblioteques o altres, la millor orientació és a nord. Per què? Perquè allà el llum no té incidència directa, per tant, no hi ha sombres i és una llum amb menys contrastos que permet que puguen centrar la nostra atenció sense haver d'estar regulant constantment entre un raig directe de sol, un tros d'ombra, i per tant, aquesta seria la millor orientació per una biblioteca. Per un hospital, bueno, pues segurament és ben dominants. Ens hauríem d'oblidar una mica de l'orientació pel sol i anar a cercar ben dominants, de tal manera que aquest hospital, en la organització que li donem, pugui tenir la millor orientació per fer una ventilació creuada que, al final, acaba beneficiant el pacient. I si, a més, podem intentar aconseguir que aquestes finestres d'aquests hospitals donguin a zones no construïdes, és a dir, a paisatges, doncs molt millor. Hi havia un estudi que s'ha comentat diverses vegades on un metge se va dedicar durant 10 o 15 anys a estudiar gent que s'havia operat de vesícula biliar amb el mateix equip, en el mateix hospital i en les mateixes circumstàncies. El resultat va ser que les persones que tenien una habitació que miraven el paisatge se recuperaven inclús entre un i dos dies abans que les persones que tenien habitacions mirant cap a un interior o cap a un pati.
Jo sempre diria jo a en Joan Carulla, a Sant Joan de Déu, és que mirant la mà te recuperes abans, com a terapèutic.
Sens dubte. Lo bo que tenen, o lo bo de la mirada dels científics, en aquest cas dels metges o dels arquitectes, és que en aquest coneixement o en aquestes creences que hi són, i són creences populars, hi donem aquesta evidència científica, no? A través d'un estudi. I és veritat, un pot pensar de dir, pues clar, per suposat, és molt més agradable mirar a un bosc, al bosc de Bellver, o a la mà, que no mirar pues, en un pati interior, no? Però això, els que mos dedicam, els professionals, els que mos dedicam a la ciència, necessitem demostrar-ho. I aquesta és la feina que, en aquest cas, pues, extra fan arquitectes i metges.
I per això s'ha fet aquestes jornades, la segona edició, l'any que ve anirà una altra. Fem una petita durada i seguim conversant amb Bernat Nadal i Carles Requesens sobre arquitectura saludable.
IB3 Ràdio és investigació. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Vida saludable. IB3 Ràdio.
Arribats en aquest punt, seguim amb Bernat Nadal, degà del Col·legi d'Arquitectes, el Sociòleg de Ràdio, i també el doctor Carles Requesens, president del Col·legi de Metges. Però ara introduïm un altre punt de vista professional, com és el cas de Sílvia Valls. Ella és interiorista amb 3 dècades d'experiència. Com està? Benvinguda al nostre programa.
Molt bé, gràcies, Carles. Encantada d'estar aquí.
A veure, Sílvia, pregunta directa. La gent decora la casa seva ja pendent de la salut?
Pues sincerament, encara no som prou conscients de com ho som amb l'alimentació, l'exercici, el descans o la salut mental, que ara està tan de moda. La majoria de gent decora ara pensant en com li quedarà, en l'estil, en el pressupost, principalment. Gairebé ningú es presenta i es pregunta de primeres com se sentiran vivint allà, perquè no tenim encara aquest coneixement d'integrar-lo com un pilar fonamental en el nostre benestar. L'interiorisme emocional posa en valor precisament la relació directa entre l'espai on vius i com et fas sentir. És pura biologia, Carlos. Uh-huh. El nostre cos, a través dels sentits, rep els estímuls i el cervell processa constantment la llum, el color, el tacte dels materials, les olors, i en funció d'això decideix si el lloc és segur i et permet relaxar-te o si t'incomoda i el rebutges i marxes. Uh-huh. Els espais els afecten cada dia molt més del que ens imaginem. Passem moltes hores en espais que han d'estar molt ben resolts perquè influeixen enormement en com ens sentim, com descansem, com treballem i fins i tot, en gran mesura, determinen el nostre nivell d'estrès.
I quan un propietari bueno, requereix dels seus serveis, dels seus coneixements, ja pensa vostè com a interiorista com l'ajuda el seu benestar emocional i físic?
Pues inicialment el que faig és escoltar. i li pregunto com viu, com descansa, què és el que li pesa al llarg del dia, quines necessitats té i quin moment vital està passant. Perquè l'espai ha de respondre a la persona que l'habita, no una imatge de tendència o de xarxes socials. Hi ha persones que necessiten calmar per afluixar, altres persones necessiten concentració i ordre per ser més creatius, altres volen potenciar els espais per convivència familiar. Ara hi ha una disciplina que es diu neuroarquitectura que estudia exactament això, com l'entorn construït afecta el sistema nerviós. El que ens explica, resumidament, és que per què certs espais augmenten el cortisol i mantenen el cos en tensió i d'altres, en canvi, afavoreixen estats de calma i benestar i conviden el sistema nerviós a afluixar. Tenir aquest coneixement ens permet aplicar-ho a la nostra manera de projectar, creant espais que escolten i respecten la naturalesa i la biologia humana, construint entorns molt més saludables.
Uh-huh. I quins elements, quins consells dona? Què és el que més habitualment aporta vostè quan fa la decoració o un interiorisme d'una casa?
Pues principalment els elements fonamentals són la llum, que no només il·lumina, sinó que també marca els ritmes biològics, el color, que pot activar-te i relaxar-te, els materials i les textures naturals com la fusta, la pedra, el lli, el fang, que tenen una temperatura emocional de calor, de confort, de confiança, que cap material sintètic pot replicar, i també el silenci visual, que igual que existeix la contaminació acústica, existeix una mena de contaminació visual. Vivim saturats d'estímuls, i si a casa també hi ha massa soroll, el cervell no pot descansar mai. Quan eliminem aquest excés, apareix el silenci estètic i el nostre sistema nerviós es relaxa. Per això, amb tot això, el que jo aconsellaria, principalment, és aprofitar millor la llum natural, reduir el soroll visual eliminant objectes innecessaris, incorporar materials càlids i naturals i revisar la distribució perquè es resulti molt més funcional. A més, jo sempre els faig un exercici, que és entrar a casa com si fos la primera vegada i analitzar què noten, quins són els primers estímuls que els hi venen, quines olors reben, què senten al cos i a la pell abans de pensar en res. És com un pare observa i escolta't, i a partir d'aquí començarem a treballar.
Perfecte. I de moltíssimes gràcies, Sílvia Valls. Un dia la convidarem tranquil·lament dels estudis de ràdio perquè, a més, ha estrenat nou llibre i volem que ens ho conti en calma. Gràcies, Sílvia, i fins una altra.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
A veure, pregunta molt ràpida, que ens queden 2 minuts, i és per tot dos. Me queden moltes preguntes. Farem un especial de televisió de Vida Saludable en calma amb vostè, perquè en tot dos, perquè és un plaer. Com influeix el disseny dels espais públics de les zones verdes en la prevenció de la solitud no desitjada, en el foment de les relacions humanes, de la socialització? Perquè, al final, els parcs, els mercats, les places són llocs de relacions, de capacitat cognitiva, que eviten el sedentarisme.
Com influeixen? Influeixen, diria que, totalment. Els colors, els espais, les formes. Vull dir, jo no, en aquest sentit no sóc expert en el tema, i en Bernat ho sabria dir, però, sens dubte, el color, l'aire, la profunditat, diria que és el que ens acompanya al llarg de la nostra vida, que és el nostre entorn, amb la qual més val que sigui protector i no que sigui un agressor, aquest entorn.
Bernat, és que si entres al mercat de Santa Caterina o vas a un parc modern, estàs tan a gust que ja te canvia, ja tens ganes de xerrar amb la gent i socialitzes.
Clar, hem millorat bastant amb aquest aspecte dels arquitectes, hem après a escoltar la gent, ja no se fan passes dures. I les places dures, per exemple, el que hi havia a Barcelona, el que hi ha davant l'estació de Sants, és una plaça dura que respon a un requisit polític, que era reduir el manteniment d'aquests espais. I que se va fer? Bueno, pot s'eliminar la vegetació, s'elimina el mobiliari i queda tot una plaça dura que és impracticable la major part de l'any. Per tant, en el final, sí que demanem als polítics, que jo, nosaltres podem entendre que tinguin un programa, però s'han de fer les coses bé i pensades en les persones.
Bernat Nadal, degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Balears, gràcies per aquesta conversa i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
També doctor Carles Acacent, psiquiatre i també president del Col·legi Oficial de Metges de les Balears, gràcies i fins una altra.
Un plaer.
A tots vostès, aprofitin el que queda de cap de setmana i ens acomiadem. Dissabte que ve torna Vida Saludable aquí a Iveta Ràdio. Gràcies.
Que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué.
sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones?
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vendrell.
Bon dia. Les Balears rebran 84 milions d'euros extres per la